Steps back, crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win. Yeah! LeBron James!
Ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular de bien.
Què tal, com esteu? Benvinguts, això és 305, això és el programa número 28 de la cinquena temporada en aquest format especial que estem fent en aquestes finals 2017 de l'NBA. Fem, com ja sabeu, el post de cada partit i també la prèvia del següent. Per tant, avui és torn d'analitzar aquesta segona victòria dels Warriors en les finals que serveix als de Steve Kerr per posar el 2-0 abans de viatjar cap a Ohio per disputar el tercer partit. Aitor Fuster, què tal? Com estàs?
Molt bé, descansat perquè no hem tingut partit aquesta passada matinada i preparat per aquest tercer partit, primer partit a Cleveland, que crec que pot ser apassionant i el que sigui decisiu per encarar aquestes sèries.
Recordeu que la situació és pràcticament idèntica a l'any passat, amb la diferència de punts que s'emportaven els Cavaliers cap allà en contra. Ara bé, les sensacions, i ja ho analitzem en el programa d'avui, són molt i molt diferents. Som-hi, va, ens posem en marxa. I ens posem en marxa saludant a l'Arnau Molins. Arnau, què tal, com estàs?
Bones, doncs molt content, per ara content. Això sembla que pels meus interessos, com sabeu, ha començat bastant bé amb un 2-0, però aquest tercer partit, estareu d'acord tots amb mi, que és el partit clau. És el partit on si guanyen Warriors, per mi veig un sweep fàcil, i en canvi, si guanyen Cavaliers, veig unes finals igualadetes.
Les matemàtiques són clares, i més no. Si guanyen Warriors, tot i que la història ja ens va ensenyar l'any passat...
No t'avancis.
Que no ens hem d'avançar, però mai s'ha remuntat un 3-0 en unes finals. Però bé, el que és segur de moment és aquesta victòria per 131-112 dels Warriors en el segon partit, que indica que els de Steve Kerr doncs marxen cap a Cleveland, cap a Ohio, amb aquest 2-0 i amb un avantatge de punts pràcticament idèntic al de la temporada passada. Per cert, dit 131, són 132. 132-113, que és la màxima anotació, en aquest cas, en unes finals, des dels Lakers l'any 87 contra els Celtics, que van anotar 141. Per tant, aquí queda la dada que vam extreure de Basketball Reference i que escrivíem al nostre Twitter quan va acabar el partit. Recordeu que aquest podcast també igual el noteu una mica diferent perquè és una versió una mica més casera, però
és de Sepúlveda 79, eh?
Però volíem estar al dia amb aquestes finals i portar-vos aquesta postprèvia com ja ho vam fer fa un parell d'anys. Com dèiem, crec que el més destacable de tot plegat és, d'entrada, perquè hi ha molts temes a comentar, aquests 132 punts dels Warriors, Aitor. Cleveland té un problema defensiu que encara no ha solucionat, a banda que és un problema molt complicat de solucionar també.
Sí, és un problema complicat de solucionar i també dona la sensació que són 132, però podrien haver estat molts més, perquè recordem pèrdues i pèrdues de Golden State en aquest segon partit, cosa que no havia passat en el primer, i sembla que Tyronn Lue ja està prenent les primeres decisions per corregir aquests problemes defensius, que és la possibilitat de Shamper en el 5 inicial per J.R. Smith, que no està fent la temporada que va fer la temporada passada, que l'any passat va ser un jugador important, també a nivell defensiu en les finals, i està molt desaparegut. S'ha de recordar que ha estat una temporada molt complicada per temes personals per J.R. Smith, però no està rendint com els de Cleveland desitjarien i necessiten.
Al final, Shumpert també, recordem, l'altre dia se comentaven alguns mitjans als Estats Units que va acabar aquest segon partit també amb rampes, amb espasmes musculars, com li va passar a De La Vedova fa un parell d'anyets. Per tant, no sé, Arnau, també tu que has seguit més de prop als Warriors, és molt complicat competir-li un partit a 48 minuts a Golden State.
És el que comentàvem l'altre dia, o sigui, teníem la sensació de... Jo sí que tinc la sensació que el segon partit és diferent del primer. Jo crec que el segon partit, Cleveland aguanta bastant més i té més opcions de guanyar. Sí que és veritat que en el tercer quart se'ls en va totalment, però arriben a la mitja part amb una sensació de que estaven competint contra els Warriors. Però és el que comentàvem nosaltres també per WhatsApp durant el partit, que és que dona la sensació que si Cleveland no està a LeBron a la pista, està descansant a la banqueta, no hi ha partit. O sigui, Golden State se'n va de diferències avoltades. En canvi, en el cas dels Warriors, si un dels tres descansa, si descansa Durant, no succeeix res, si descansa... Hi ha situacions on descansen fins i tot Curry i Durant, o sigui, descansen els dos, Klay Thompson a pista, sí que és veritat, l'altre dia Klay Thompson torna al seu nivell habitual. És molt complicat per a aquests Warriors. És una... L'altre dia no sé qui ho comentava, si no m'equivoco crec que la Jeff Van Gundy, que deia que és el millor duo que ha vist a la història de l'NBA. I això són paraules majors, eh?
Sí, ho teníem apuntat aquí al guió per comentar-ho, perquè ens va semblar destacable, no?, en aquell moment que Jeff Van Gundy comentés allò, no pel potencial que tenen com a parella, perquè la veritat és que l'altre dia es complementaven a la perfecció Stephen Curry i Kevin Durant, sinó una mica perquè, són les primeres finals de tot dos, i dos perquè, clar... et poses a mirar parelles dominants a la història de la Lliga i et surten des de Kobe, Shaquille O'Neal, Jordan, Pippen, Karl Malone, John Stockton i
Magic Karim, Bird McHale. És a dir, hi ha parelles històriques que han marcat èpoques, i per què no pot ser la Kevin Durant i Stephen Curry una parella que marqui una època? És complicat de dir, perquè bé comentaves que són les primeres finals, però sí que és veritat que la dificultat que genera per al rival poder aturar aquesta parella anotadora i creadora de joc sembla molt complicada. És a dir, amb Kobe i Shaq, jo crec que per mi és segurament l'altra gran parella de la història de la NBA, hi ha un petit problema, que no és un problema, que és que quan Shaq està en el seu millor nivell, Kobe encara li falten un parell d'anys per arribar a l'excel·lència com a jugador. I sembla que, per exemple, Kevin Durant i Stephen Curry arriben en el millor moment de les seves carreres, en el millor estadi possible, que és la final de NBA, i bé, sembla que per edat pugui ser una parella que per què no, arribi a moltes finals consecutives i pugui decidir, per què no, una època.
Jo crec que ara s'està demostrant que a les finals del 2012 a Kevin Durant, i no només a ell, sinó també a Russell Westbrook, James Harden, Serge Ibaka, els hi va agafar massa jove. Sí, perquè sí, la plenitud que està mostrant ara mateix és increïble, i a nivell, sobretot, m'agafo... Tots sabíem de la capacitat anotadora de Kevin Durant, però aquesta capacitat l'altre dia per robar pilotes, per posar 5 taps, diria que van ser en total, per agafar rebots, va ser increïble. I al final del partit, també Paul Pierce... era una mica notícia, no?, per les seves declaracions, perquè comentava, deia Paul Pierce, l'ex dels Celtics, que per ell, Kevin Durant, ara mateix és el millor jugador que hi ha en el món. I no sé també si això té una vessant amb aquesta mitja baralla que porten Paul Pierce, LeBron James... no sé si té un component una mica punyent o si ho diu de veritat.
Bé, també Paul Pierce, em sembla, si no estic equivocat, va criticar el moviment de Kevin Durant als Warriors a l'estiu. Per tant, crec que sí, que pot ser unes declaracions una mica per tocar els pebrotets del senyor LeBron James, però no va molt desencaminat, perdó. És un jugador que, si no és al top 1, està al top 3 segur. El problema que ha tingut aquesta temporada és les lesions una altra vegada, perquè recordem que abans de lesionar-se era un jugador que per mi estava a les travesses d'MVP i per mi era el gran favorit, tot i no fer els números que havien estat fent Westbrook, Harden o el mateix Kawhi Leonard, sinó perquè havia aconseguit integrar-se al millor equip de la temporada passada, recordem 73-9, i a part estava donant molt i molt a nivell defensiu. Per tant, un jugador total que ara mateix està entre els tres millors de la Lliga, sens dubte.
és un jugador... Jo no va comentar el que havies dit tu, que em sorprenia les paraules de Paul Pierce, perquè sí que és veritat que va fer el comentari aquell per Twitter com en plan dient que Kevin Durant feia, s'anava a lo fàcil, que qui no faria això, però ara que digui que és el millor jugador, home, sí que és veritat que si veiem les finals, està a un nivell, està arrossant la perfecció. O sigui, està arrossant, vindria a dir, el millor, és que per mi ara mateix està superior a LeBron, està superior a Curry, qualsevol jugador, és que té una gana, se li nota en aquesta espurna d'il·lusió de guanyar aquest anell, que ell encara no té, clar, és que és un jugador, és un dels millors jugadors, quan acabi la seva carrera a NBA, serà un dels millors jugadors en quant a números, en quant a moltes coses, clar, un jugador d'aquest estil no podria no tenir un anell. Llavors, ara està lluitant al màxim per aquest anell. Jo considero que és la peça diferencial d'aquestes finals, és la peça diferencial comparat amb l'any passat. És obvi, és un comentari molt obvi, però és que és espectacular.
És que en dos partits ja portava més punts que Harrison Barnes en 7, i així ens hi podríem mirar 50.000 dades, però el cert és que Tyronn Lue no està trobant una manera de defensar a Kevin Durant, sobretot amb aquests tirs de mitja distància en els quals Durant és pràcticament imparable.
Sí,
és un jugador molt alt, amb una envergadura. És que és molt difícil d'aturar, a més. És un jugador que, com hem vist, ha ficat taps a LeBron James, ha ficat taps a Kyrie Irving, a Kevin Love. O sigui, clar, és un jugador que a sobre també t'aporta en defensa. No té nom el que està fent Kevin Durant en aquestes finals.
És el unicorn per excel·lència, eh?
Sí, sí, totalment. Però jo crec que aquí hi ha un punt també que comentàvem abans, de Cleveland li està costant molt el tema defensiu, sobretot en un aspecte. En el primer partit va ser més pronunciat, però en el segon també es va donar, que són aquests punts de fast break, no? Que es diu de transició.
De
al final, els Cavaliers estan permetent un joc molt ràpid, o massa ràpid, no? per ells i també per l'atac dels Warriors, perquè els Warriors, si els hi deixes espai, si els hi permets robar una pilota i sortir corrent, qualsevol aspecte del joc en el qual amb dues passades puguin anotar una cistella, per ells millor. Sí que és cert també que l'altre dia em va agradar la primera part de Cleveland,
sí,
perquè
sí,
van entendre el que els hi va faltar en atac, sobretot del primer partit, que era atacar més la pintura. En els punts de pintura, a la pintura els Cavaliers van ser superiors en aquest segon partit i la imatge, no sé si l'heu vist, del shot chart, no? Del quadre de tir de LeBron James a la primera part, que és que no va fer cap tir exterior, que era absolutament tots des de dins, i al final ho comentàvem l'altre dia, és una de les principals armes. Tristan Thompson no està com a les finals de l'any passat, ni molt menys, i no hi ha recursos interiors més. Per tant, LeBron James va entendre que el seu equip necessitava això.
Sí, i sobre el que parlaves del fast break i el contraatac, aquí hi ha dos claus. Primer, en el primer partit, sobretot, van ser els turnovers de Cleveland Cavaliers, que van ser una autèntica barbaritat, que van proporcionar molts punts en transició. I després la gran clau també va molt lligada amb el que deies, no? Amb el nivell de Tristan Thompson, que està completament desaparegut en el que millor sap fer, que és carregar el rebot ofensiu. I què passa? Que quan anules la càrrega del rebot ofensiu d'un equip com Cleveland, que depèn molt d'aquestes segones oportunitats, et dona l'oportunitat a tu d'agafar el rebot defensiu i córrer. És a dir, si tanques bé el rebot defensiu i a sobre defenses bé i aconsegueixes turnovers del teu equip rival, tens la mescla perfecta per poder tirar endavant un joc molt més ràpid, en transició, molts fast breaks i molts tirs alliberats, que és el que vam comentar la setmana passada que havia de reduir Cleveland, que era evitar aquestes transicions.
Sí que és veritat que en aquest segon partit sembla que Cleveland descobreix una miqueta com intentar competir amb els Warriors, però tenen un problema. Ja ho comentàvem en la que podia haver estat la final de conferència Oest, que hagués estat un Houston Rocket Warriors, si hagués estat aquest cas, que és que els Houston Rockets li sabien jugar als Warriors tirant molt, anotant molt. Cleveland en aquest segon partit, el que intenta és anotar molt. Si no m'equivoco, la mitja part arriba en 67-64. Clar, Cleveland aguanta la mitja part, però si Cleveland no és un equip tampoc per anotar 140, 130. En canvi, Warriors està fet per això. Warriors, tu li segueixes el joc, t'acaben anotant 132 punts i tu no arribes a aquestes xifres ni volent. Jo crec que, com hem comentat, Cleveland ha de trobar la peça clau per aconseguir una bona defensa, perquè si no aconsegueix una bona defensa, Warriors anotant és un equip massa superior. És un equip que porta 14 partits de playoff anotant més de 100 punts. És una xifra inversemblant, o sigui, a mi em sembla impossible jugant-li aquest joc a Warriors.
Jo crec que aquí hi ha un punt important també, que ara ho comentaves, Arnau, que els Cavaliers no han trobat la peça, però qui ha de ser la peça realment en defensa? Perquè t'hi pares a mirar...
Jo després us diré la peça, després el Deluxe us diré quina pot ser la peça clau. Riureu.
Jo no tinc massa pistes, d'aquí potser.
No, jo tampoc, evidentment. Si no, estaria Cleveland ara mateix ajudant a Tyronn Lue. No, però també hi ha hagut reflexions des d'Estats Units de periodistes i analistes, doncs tirant cap a l'altra banda, de dir, bé, assumir i assimilar que no podem defensar bé els Warriors perquè és tan complicat, que el que hem de fer és anotar més. Però clar, aquí... una solució podria ser Channing Frye, que va entrar en aquest segon partit,
sí,
a nivell d'anotador.
Ho reclamàvem.
Donar molt més espai per LeBron, Channing Frye jugant de 5, quan mateix Kevin Love va tenir moments de 5 amb LeBron al 4, reduint els minuts de Tristan Thompson, 21 minuts només en aquest segon partit, que són molt pocs, per una de les armes que nosaltres creiem que havia de ser important per Cleveland, desaparegudíssim, perquè quan tens una roca com Pachulia defensant-te i empujant-te en tots els rebots... que només està per això, Pachulia, allà, i per anotar dos o tres puntells més que Klay Thompson al primer partit, i prou, però quan aconsegueixes anul·lar aquesta arma ofensiva, perquè és ofensiva en el rebot, doncs has d'optar per altres coses, i Channing Frye pot ser un exemple. Clar, a nivell defensiu seguiràs perdent, perquè evidentment a la que Channing Frye, tingui un canvi defensor amb Stephen Curry, amb Klay Thompson, amb qui sigui, sortiràs perdent. Ara, fins a on arribes, no? Perquè estàs veient que a nivell defensiu no arribes amb la teva millor proposta defensiva, segurament.
No, ni molt menys.
Doncs intenta millorar l'ofensiva, a veure si, com deia l'Arnau, pot succeir com Houston Rockets, que tothom deia que si Houston Rockets guanyava un partit o dos o tres, havia de ser anotar.
Sí, i a més, Cavaliers al final han estat el segon equip amb més triples,
sí,
en temporada,
sí, sí,
regular.
A mi em sorprèn, a nivell anotador, que és un equip que no ha aconseguit integrar un jugador com Corbett. És un fitxatge que nosaltres destacàvem i és un jugador que no s'ha integrat. Crec que ho comentàvem, que quan el fitxàvem deien, hòstia, és el jugador perfecte per Cleveland, un tirador que només ha de tirar, que se'l poden fer bloquejos directes, indirectes, que pot estar una cantonada, que quan tingui una la ficarà, i no l'han integrat en el seu joc.
Sí, és una de les claus.
És sorprenent, si més no.
És una de les claus perquè, tornant a mirar a la banqueta, l'altre dia, per exemple, entre Shaun Livingston i Ian Clark i Iguodala fan 25 punts i després tens problemes per trobar algú de Cleveland que passi dels 7-8 punts. Tens a Richard Jefferson amb 7, amb a Kyle Korver precisament amb 8, però aquesta sensació que en fases del partit no són ni molt menys importants, no són decisius. També que el Kyle Korver aquí té el problema defensiu.
Sí.
Defensivament té moltes mancances darrere. Mm-hmm. Hi va haver-hi algunes seqüències, sobretot el tercer quart-quart, que eren molt evidents. Que al final Cleveland es perdia en els bloquejos en defensa, al final deixaven a homes alliberats, i en canvi, en els canvis dels Warriors, sempre t'apareixia un segon home per fer l'ajuda. Vam veure moments, taps de Draymond Green a Kyrie Irving, del mateix Kevin Durant a Kyrie Irving. Per tant, va ser moments que també va brillar Warriors.
Sí, totalment. O sigui, el partit de Warriors és estel·lar. A mi em sorprèn, veient els dos partits, les declaracions de Steve Kerr, em sorprenen moltíssim. Jo no suposo que és perquè els seus jugadors no es confin,
sí.
Jo ho interpreto d'aquesta manera, però Steve Kerr, quan acaba el partit, diu que jugant així no guanyarien a Cleveland. Home, si jugant així no guanyen a Cleveland... No sé com han de jugar per guanyar a Cleveland, eh?
Steve Kerr, per cert, també una de les grans notícies d'aquest partit. Es van dur una ovació de les grans perquè feia mes i mig que no entrenava el seu equip.
Us ho vaig dir, eh? Ja hi havia exclusiva de...
Informació directa,
escolteu el programa,
de l'Arnau. Informació directa.
El programa, jo us vaig dir que arribava pel segon partit. I tinc connexió directa. M'havia escrit un tuit. M'havia escrit un WhatsApp. M'havia dit, jugo el segon partit.
El tema de Steve Kerr, sí que és veritat que pot semblar que estan una mica fora de lloc les declaracions, o no fora de lloc, sinó exagerades, però han de servir primer per no perdre la intensitat del seu equip, que recordem que la temporada passada estàvem igual,
sí,
evidentment sense Kevin Durant, però clar, a nivell de xifres estaven igual o millor, fins i tot.
Arribaven, crec, amb
6. Amb més diferència notadora, no?
43 diria que eren, sí.
I...
Jo diria que no, eh?
Sí,
amb dos o tres punts més, entre els dos partits. I el tema de Steve Kerr és que crec que sobretot es refereix a la primera part. És a dir, si fas una primera part com a Cleveland, com el segon partit a Cleveland, amb moltes pèrdues de pilota, sense estar bé a nivell defensiu, per què? Perquè perdes moltes pilotes i generes contraatacs de l'equip de Cleveland Cavaliers, doncs si ho fas això a Cleveland en una primera part, pots anar perfectament a la primera part perdent de 15, perquè sí. Cleveland, no ens oblidem, té el senyor LeBron James, que crec que està passant per sobre, que està fent unes sèries a nivell numèric brutals, una mica em recorda el LeBron James de fa dues temporades, que va perdre també les finals, però que es comentava que potser li donaven l'MVP. Aquest any no li donaran, evidentment, perquè hi ha les màquines anotadores com són Stephen Curry
si
i Kevin Durant.
Si guanya Cleveland, sí que li
donaran. Bueno, clar, sí, perdó. M'estic avançant.
Sí que és veritat, jo en aquest sentit, és a dir, estem veient el LeBron de fa dos anys perquè el de l'any passat va ser estratosfèric.
Sí,
va ser una cosa sobrehumana, imparable, i era difícil igual aquell nivell. I sí que és veritat que ara està un passet per darrere de Kevin Durant, per això no es destaca tant, però al final torna a ser, i una mica m'agafo el que dèiem a la prèvia, no?, de les finals, comentàvem, és que saps que LeBron James hi serà.
Sí.
I és. O sigui, no pots esperar un partit molt, molt dolent de LeBron James, o per exemple el que està passant amb Kyrie Irving. Perquè crec que una de les claus, si Cleveland vol guanyar no només les finals, sinó un partit, un sol partit, és que els tres, tant LeBron, Love i Irving, han d'estar fregant l'excel·lència. I en el segon partit només van veure a LeBron James i a Kevin Love, que va ser una de les sorpreses positives per Cleveland.
Sí, i el problema que tenim amb Irving, que a diferència de jugadors com per exemple Klay Thompson, que si no està bé aporten, perquè el que està fent a nivell defensiu Klay Thompson és brutal, si veieu clips de la seva defensa contra el mateix Irving o contra Love en el pal baix en canvis defensius, doncs veureu quina és la producció defensiva de Klay Thompson en l'1 contra 1. L'altre dia em sembla que veia una xifra que era 1 de 12 en tirs
en el primer partit,
del
rival.
Del rival que defensava en 1 contra 1 Klay Thompson. Per tant, un nivell defensiu brutal. I quin és el problema d'Irving? Que només t'aporta... Clar, quan t'aporta molt, però només t'aporta en un nivell individual. És a dir, no és un jugador que generi res pels seus companys, perquè no és un bon assistent. És un jugador que juga molt i molt bé. Segurament és dels millors o el millor guard que pot jugar l'1 contra 1 i pot generar el seu propi tir. Però només això, clar, quan això no t'ho aporta, no t'aporta res a nivell defensiu i tampoc et genera pels seus companys, doncs passa el que passa, que el nivell de Cleveland baixa.
Sí, sí. No sé, Arnau, si vols comentar alguna cosa.
No, jo el que deu de Kyrie és normal, jo és el que estic veient, que no tinc la sensació que el primer partit ell està bé, però Kevin Love no aporta, i en canvi en aquest segon s'intercanvien els papers. Kevin Love està a un nivell molt alt i Kyrie Irving no. En canvi, llavors és el que succeeix amb Cleveland, que és una miqueta el que li passava l'any passat als Warriors. L'any passat als Warriors, si no estaven els tres, si no estava Draymond Green, Curry i Klay Thompson 100%, baixaven rendiment. Doncs a Cleveland li passa. Si no està el Big Three a un nivell, els tres bastant, és veritat que LeBron per sobre de tots, però els altres dos a un nivell alt, l'equip ho nota molt. Aquí pronota moltíssim. I si a sobre li sumes que J.R. Smith no està bé, que Tristan Thompson està horrible, que la banqueta no acaba de portar el que s'esperava d'ells, doncs Cleveland aquí xirria una miqueta, li falla. Però bueno,
sí.
La clau és aquest tercer partit.
A més de Irving, es veia clar, sobretot en jugades... l'altre dia a la segona part, que fins i tot l'estan traient de punt mentalment, no? Perquè al final es jugava un contra uns que acaben sent un contra dos, i el seu tir tocava l'anella de miracle, perquè bé, se'l veu una mica desquiciat i també ha de treballar Tyronn Lue, sens dubte, per donar-li millors, en anglès es diria looks, no? Millors opcions de tir a Kyrie Irving, que també és una de les claus. I ho comentàveu també per sobre, Klay Thompson, el segon partit no només decisiu en atac, en defensa, perdó, que en defensa va tornar a fer un molt bon partit, sinó que també per fi va aparèixer en atac amb més de 20 punts, diria,
sí,
no?
Sí, 22 punts, 7 rebots,
7 de 12.
Amb un 8 de 12 en tirs de camp, 8. I amb un 4 de 7 en triples. Per tant, molt bons números, semblants al Klay Thompson normal, i recordo una jugada que és completament de confiança total, que és després d'un rebot ofensiu que l'agafa a l'aire i l'enxufa de 3, després que em sembla hi ha un palmeig d'un jugador interior o de Stephen Curry en un rebot ofensiu,
és
i
un
tal
triple,
com l'agafa la llença.
És un triple de Stephen Curry que erra, el rebot la toca algú en un palmeig i llavors li arriba directament a la línia de 3 a Klay, i sense pensar-s'ho, com dius, a l'aire, l'agafa i llença i entra neta.
Sí, sí, però és que a més l'agafa des de dalt, quasi. És a dir, és com el típic rebot ofensiu d'un jugador interior, que l'agafa dalt i no la baixa. Doncs una mica el mateix, però en el triple. Allà demostra la confiança que té tant l'equip amb Klay Thompson com ell mateix amb ell mateix, tot i estar... tot havia estat fent uns primers partits doncs molt fluixets a nivell d'anotador.
Absolutament. Un Klay Thompson que va tornar a ser decisiu. No hem parlat massa tampoc de Draymond Green, perquè està fent de Draymond Green amb un bon paper defensiu. Tampoc hem parlat massa de Stephen Curry. I crec
triple
que...
doble, eh?
Clar, primer triple doble de Stephen Curry. Això no ho havíem comentat. A playoff, volia,
no?
Volia dir... Deies, Arnau?
A playoff, no? Primer triple doble, playoff de Stephen Curry.
Sí, correcte, a playoff, en la seva carrera. I jo crec que aquí s'està notant en aquests dos partits la diferència amb l'any passat, absolutament, de com arriba físicament. I ara també em pregunto, l'altre dia em preguntava veient el partit, perquè clar, tampoc Cleveland no és que tingui un especialista de base per poder defensar Stephen Curry. Van veure a temporades regulars el paper de DeAndre Liggins.
Sí.
Em sembla una tonteria, però al final era una opció més. Que ens...
Where is Delhi, eh?
On està la Ladova? Sí, sí, però tenien aquest especialista per aturar Curry, que ara igual els podria venir bé.
Sí, els podria anar bé. Digues, digues.
Tenen a Deron Williams, no?
Deron Williams, la pinta de jugador que té ella.
Gordito Williams, eh? I mira que vam destacar, no sé quines sèries, que va fer un bon paper i que podia ser una arma important, igual que havíem parlat de Kyle Korver per aquesta segona unitat, i no ho està sent, evidentment. I sí que és veritat que els hi falta aquest jugador, no? Aquest jugador... aquesta paparra defensiva que pugui defensar Stephen Curry. I com millor es defensa Stephen Curry, ja ho sabem, és com ho fa Chris Paul, és a dir, ficant moltes mans, sent molt agressiu, sent molt físic, intentant fer push en tots els bloquejos indirectes, que arribi desgastat cada vegada que rebi la pilota, quan treballa sense pilota, i que li costi pujar la pilota quan la té. I això ara mateix no pot fer ningú. Se m'ocorreix Xamper, podem defensar-lo per el tema aquest de l'alçada. J.R. Smith, si estigués bé físicament, ho podria fer, però clar, és que no hi són.
Sí, sí. A més, un Curry que li està guanyant la partida a Kyrie Irving,
perquè Felder no sortirà, no?
Qui? Felder. Kyle Felder.
Ui, vigileu, que per aquí va la jugada clau,
sí?
Clubs, aquí va...
Avancem una mica, sí. Deia que Curry està amb 9 punts més que Irving en aquestes finals, 6 assistències més, estem veient un Curry més generós o més domini de la pilota. L'altre dia veiem, per exemple, una passada màgica a Shaun Livingston.
Sí, i uns dobles.
Sí, sí. Aquí podríem entrar en debat també,
Bé, és igual, per molt que siguin dobles o no, jo he vist la jugada 25 vegades i és espectacular.
Sí, sí, però és que, per exemple, m'agafo també altres accions de contraatac, per exemple, de LeBron James, que agafa la pilota per baix,
sí.
Fa tot el moviment cap a dalt.
I fa 25 passes.
Per tant, si hem de començar a posar-nos finets amb l'NBA, malament, eh?
I jo recordo de LeBron James una jugada a la final de conferència contra els Boston Celtics, que pobre Jaylen Brown li fa una finta, però perquè fa uns dobles de campionat, de la pilota
també,
la torna a botar després, és important. Però sí, és el que comentava, Curry ha arribat fresc. Stephen ha arribat fresc, i amb Stephen fresc, és que recordem la jugada que li fa a LeBron James de marejar-lo fins a un nivell sublim, o sigui que LeBron James ja no sap per on li sortirà, li bota. Sembla que s'atura per tirar la triple, LeBron fa la finta de saltar, torna a botar, segueix botant. Fa com una miqueta el corro de la patata, fins
la
que després li
ha donat... Després acabes finalitzant davant de segurament un dels jugadors més intimidadors com és LeBron James.
Més taponadors
i amb una mini ajuda inexistent de Kevin Love. Però,
total.
Per cert,
sí, el nivell de carry és important. És el que comentàvem. La diferència amb l'any passat també, a part, durant a part, és el nivell de frescura dels jugadors. Claus com carry, com tot. I llavors, jo aquest 14-0 m'agrada molt, perquè
bueno,
ja ho he comentat que és la millor ratxa de la història, però és que sobre jo veig factible el 16-0.
Sí, a dia d'avui és el que sembla més factible.
Que recordeu que és la meva aposta.
Un 4-0, no?
Sí. Us vau riure quan ho vaig dir, doncs mira, ja estem a prop.
Jo no me'n recordo que ho vaig dir. De fet, vaig vaticinar que Cleveland estaria millor.
Jo crec que un 4-2, si no recordo malament.
Pot ser. Per cert, un altre debat que va sortir abans de les finals, que era aquest interès, no?, per les finals, pel domini de Cleveland, pel domini de Golden State, perquè a més ara dominen els Warriors, i diu molta gent que són uns play-offs, no només play-offs, sinó unes finals molt avorrides. Doncs bé, els dos primers partits són les finals més vistes des del 98, segons l'NBA, amb 20 milions d'espectadors aproximadament de mitjana, així que no està gens malament. I sí que és veritat que aquesta rivalitat entre Warriors i Cavaliers, per molt que a dia d'avui estigui decantada en favor de Golden State, ven i agrada.
Sí, agrada, sí, agrada bàsicament pel component, jo crec, de LeBron James, perquè si no hi fos, ara mateix, en una sèrie és normal, si en comptes de dir-se LeBron James es digués Gordon Hayward, ara sí, mateix no ho estarien ni el Tato, perquè jo crec la superioritat que han mostrat com a mínim els Golden State Warriors en aquests dos primers partits és no per deixar de veure les finals, evidentment, perquè sempre és un fagoig, no?, veure l'equip de Steve Kerr jugar, però acaba avorrint, entre cometes, i més si tens el problema com tenim nosaltres, que el tenim a unes hores intempestives, doncs acaba costant de veure-ho.
Sí, però jo crec que també fa l'estil de joc dels de Steve Kerr.
Sí, quan
un equip jugava com juguen ells, a tu t'agrada veure'ls com a espectador. Si ets espectador neutral de bàsquet...
Sí, és molt més maco que els primers anells dels experts.
Si ets dels Celtics, igual apagues la tele, no? Llàstima, no podem incorporar aquí l'Alejandro. Si ets dels Celtics, igual apagues la tele.
Però jo he de dir que és molt curiós la de haters que estan sortint dels Warriors, quan és un equip que no, en si no sé per què hauria de treure haters, perquè és un equip que tampoc no és un equip brut.
Hauríem de revisar tuits de fa 3 anys quan jugaven aquelles sèries contra els Nuggets, contra els Spurs, amb Stephen Curry com a única estrella.
O les primeres finals contra Cleveland.
També.
Sí, és un equip que ha passat d'estar...
Dels més estimats
als més odiats. És una mica el que va passar amb San Antonio la primera època. Era un equip que tothom elogiava el seu joc col·lectiu, després la gent es va avorrir perquè va passar a ser un equip molt més defensiu, i després va tornar a estar amb tothom quan guanyen aquelles finals, o bé quan les perden primer contra Miami i després les guanyen segurament amb el recital més impactant d'unes finals que he vist en els últims anys, que eren aquelles finals contra Miami Heat.
Ja ho hem comentat més d'una vegada, també el cas de Kevin Durant. Clar, molta gent l'acusa de carregar-se la Lliga, però és que es dona la situació ideal per ell, no?
És el tuit que hem vist aquest matí.
S'està parlant molt dels Warriors com un superequip, no? Però clar, el superequip, sí, al final, 3 dels 4 jugadors els treus via draft, i l'últim arriba per una situació que es pot donar, que és per l'agència lliure.
Sí, és fer bé les coses al cap i a la fi.
Al final, qui s'ha construït més l'equip és Cleveland, al voltant de LeBron James.
Sí. Digues, Arnau.
No, que és el que deu, és com el tuit que llegim aquest matí, que era això exactament. Que si mires l'equip de Warriors, 3 dels millors jugadors són via draft, són sobretot, per mi Draymond Green és el robatori més gran del draft dels últims anys, i després Kevin Durant, que arriba per trade perquè Stephen Curry no cobra el que hauria de cobrar pels problemes que va tenir amb els turmells, i es pot fer aquest aquest contractació via doncs això, per agència lliure. En canvi, si et pares a pensar en Cleveland, doncs ja no tant Cleveland. Mira, Cleveland encara t'ho accepto perquè Kyrie Irving és del draft, Tristan Thompson és del draft, LeBron James torna a casa. Mira, això encara t'ho accepto, i per Kevin Love fas un trade per dos números 1, que després han sortit com han sortit, un, sobretot, però fas un trade. Però ja és el cas de Miami, que tothom parlava meravelles. El de Miami és el cas més exagerat que s'ha vist mai.
És dame dos dinero, estrelles.
Es baixen el salari per poder jugar allà amb una altra estrella que ja hi havia allà i poder estar al nivell de guanyar
en
ells.
Jo entenc a Kevin Durant en el sentit que tu també pots entrar en un ambient d'equip en el qual pots millorar com a jugador.
Sí.
Jo crec que el nivell defensiu de Kevin Durant no l'havíem vist mai, i és gràcies també...
Les semifinals de la temporada passada, la conferència West contra els mateixos Warriors, sí. Hi ha un nivell defensiu de Durant que es va destacar molt, i crec que va ser una mica la imatge de dir, hosti, Durant pot fer moltes més coses que no només anotar. Uh-huh. I clar, quan incorpores... Jo feia un tuit l'altre dia, crec que el gran mèrit de Steve Kerr no és fer-lo jugar com els fa jugar, que també, evidentment, sinó el que ha aconseguit a nivell de compromís defensiu, a nivell de fer jugar tan i tan bé a un equip tan bo, tan ple d'estrelles, també a nivell defensiu. És el que hem comentat moltes vegades, o s'ha comentat moltes vegades, amb el cas del Barça de futbol, no? Que quan Guardiola va aconseguir que les superestrelles pressionessin a primera línia i estiguessin a mossegar en totes les parts del camp, és quan treus realment el millor rendiment possible d'un equip ple d'estrelles.
Sí. Arnau, volies comentar alguna cosa?
No, totalment d'acord, que el tema del Kevin Durant és haver-se complementat també amb estrelles, que a vegades és complicat, a vegades quan arribes a un equip amb estrelles tothom vols fer la seva guerra i és complicat, i com deia l'Aitor, ell ha entrat perfecte
Lakers, en aquest equip. Kobe, Shaq, Peyton, Malone, per exemple. Sí, és un altre, sí,
exacte, exacte.
No fa falta anar molt lluny. I després a mi m'agradaria destacar un tema de Kevin Durant, que és que em fa molta gràcia que la gent critiqui el seu moviment. Jo l'he criticat. No l'he criticat, però vaig comentar que a mi, per exemple, m'hagués agradat més, tot i ser els Lakers, veure la Boston, perquè a la conferència hi hagués una mica més de xitxa.
Sí, totalment.
Evidentment. Però els mateixos que critiquen el seu moviment són els que diuen que si no tens un anell no ets un gran jugador. M'enteneu el que us vull dir? És a dir, el que no pots fer és criticar a Durant per marxar segurament en el millor equip o en el millor clima per poder aconseguir un anell i després dir que bé, és un bon jugador però no és un jugador top perquè no té un anell. O sigui, són dues coses que no poden anar lligades de la mà. Però bé.
Aviam, tercer partit de matinada de dimecres a dijous. Tornem a tenir a les 3 de la matinada. De fet, crec que ara tots els partits serà a les 3. És un horari conflictiu perquè t'obliga a dormir una mica abans, no? Segurament. Si has de fer alguna cosa l'endemà.
Sí, jo tinc programa a Radio Marca a les 6 del matí.
Pots empalmar quan acabi el partit.
Una mica aquí de publicitat.
Sí. I la pregunta és, i ara què? Perquè arribem amb aquest 2-0. Aquest programa ja us ho diem també, que l'estem gravant el dimarts al migdia. Per tant, prèvia en si, no sabem què poden dir els protagonistes aquesta tarda o demà. Però LeBron l'altre dia deia que ell volia anar a casa a beure una mica de vi i deixar reflexionar i passar el temps. Però i ara què? Què pot passar? Perquè estem davant d'un tercer partit que per Cleveland és absolutament vital.
Jo crec que és el partit més important de la sèrie per Cleveland, evidentment, però crec que és el partit que si guanyen algun partit els de Tyronn Lue serà aquest, i només aquest. És a dir, perquè tinc claríssim que si Golden State es posa 3-0, que crec que és el que passarà, el següent partit, el quart, els Warriors sortiran a rebentar perquè tenen la història a re. És a dir, em sembla que era Stephen Curry que comentava la temporada passada que li preguntava, home, i descansar una mica el tema del rècord i tal. I, escolta, el rècord només el té un equip. Sí que és veritat que després has d'aconseguir l'anell, però el 73-9 el recordarem tota la història. Tota la història, tota la nostra vida com a comentaristes. I si realment aconsegueixen un 16-0, aquest sí que es recordarà també tota la història, i per tant podrem estar parlant d'uns Warriors que han aconseguit segurament els dos rècords més complicats de l'NBA.
Sortien algunes informacions avui ja que comentaven que des de veus de Las Vegas, de les cases d'apostes de Las Vegas, deien, i ja tornem a estar en el debat de sempre, que si avui juguessin aquests Warriors contra els Bulls de Jordan, segons quatre cases d'apostes de Las Vegas serien favorits els Warriors, però això és una tonteria com una catedral. Ja sabeu que aquí,
són
en aquest programa,
diferents.
No som gaire fans.
No, són èpoques diferents, això no es pot comparar. Però jo sí que la pregunta me la faria. Si Warriors guanyen 4-0 i és un 16-0 en playoff, que és un rècord que mai podrien superar, a no ser que canviessin els playoff i passessin a ser 9 partits, seria l'única manera de superar aquest rècord.
Hosti, 9 partits.
Estaríem parlant del millor equip de la història? Un equip que té el 73-9, vale que no Manell, però un 73-9, que també dubto molt que el superi algú d'aquí poc, i a sobre un 16-0, que mai ningú havia aconseguit, jo, per mi, tindria clara la resposta,
Home, tu sí.
Home, aquí la gràcia serà que si realment ho aconsegueixin es pugui generar aquest debat.
Exacte. No? I també que acompanyin els anells. Sí, sí. I també que acompanyin els anells, que aconsegueixin... Amb aquest anell seria, si no m'equivoco, si no em descompto el segon...
No,
potser estava pensant que potser l'anterior... No, el segon. I llavors,
encara
potser
falta.
Si n'aconsegueixen uns quants més, pues, això ja serien paraules. Però,
qui era Van Gandhi que deia que podien arribar a 8 finals consecutives als Warriors abans de començar la sèrie?
Podria ser ell.
Em sembla que era Van Gandhi, sí.
Pot ser. Jo ja et dic, veig aquest tercer partit, mentalment els Warriors els veig molt forts, en canvi Cavaliers necessiten trobar bastantes peces, i si Warriors aconsegueixen el 3-0 és que el quart ve seguit.
Sí, per mi hi ha tres claus en aquest partit. Bàsicament, una és que Cleveland segueixi atacant la pintura, és a dir, que el plan de la primera meitat el porti també a la segona part. La segona és, jo crec que alentir molt més el ritme del partit, perquè ha rebut moltíssims punts en aquests dos primers partits. I tercera, recuperar Kyrie Irving. Jo crec que a casa, si no es veu la millor versió de Kyrie Irving, poca cosa a fer. I aquí també tindrà molt a veure el paper del que comentàvem, de Klay Thompson. Hem vist aquesta temporada també un Kyrie Irving que quan s'hi posa ja li poden defensar tres tios davant que sí, no el para ningú, però necessiten aquesta versió.
I una mica del que es comenta moltes vegades de quan jugues a casa, no? Els role players, no? Els jugadors secundaris, els Jeffersons, els Fries, el Champer, els Verón, els Corber, doncs sempre donen una passeta més endavant, perquè senten amb més confiança, perquè juguen a casa, perquè tenen el suport del seu públic, i acostumen a ser els moments on ells doncs treuen el seu màxim potencial o s'apropen al seu màxim potencial, que és una cosa que no hem vist fins ara. Crec que és l'únic factor, junt amb el que comentaves d'Irving, que pot estar a favor dels de Tyronn Lue per guanyar aquest tercer partit, però sincerament, veient el que he vist en aquests primers partits, veig complicadíssim que puguin treure un partit contra aquests Warriors.
Alguna coseta més d'aquesta prèvia del tercer partit?
De la prèvia, res més, ja...
Bueno, potser veurem a la Kardashian, no?
Sí,
o no?
Sí. No, jo la informació que tenia és que ho havien deixat, no?
Bé...
No, sembla que no.
No, perquè
l'Arnau està
també té cosetes.
Sí.
Va, doncs,
també hi ha una coseta al Deluxe. Hi ha una coseta al Deluxe, també.
Doncs som-hi, sí. Anem a fer una mica de safareig per acabar aquest programa especial 5x28. Som-hi, doncs, recta final d'aquest programa número 28 de la cinquena temporada de 305, aquest especial post-segon partit, prèvia de tercer partit de les finals 2017, que de moment estan amb aquest 2-0 a favor dels Warriors. Arnau, anem a fer una mica de safareig, perquè tot i que hagin passat 3 dies, l'activitat rosa de l'NBA no s'atura.
No, pare, abans us deia per aquest matí que no trobava molta cosa, mentida, al final he trobat material bo, he trobat d'aquí bon contingut, sí.
Doncs, què, per on comences? Regalet.
Començo per un comentari que va fer un periodista a Twitter, que deia que el vestuari dels Cleveland Cavaliers, després del segon partit, olorava a marihuana.
És boníssima aquesta, és boníssima.
Oh, what? Mike Weiss, no sé, no el conec molt, no el tenia massa controlat, aquest periodista.
Mike Weiss.
Doncs sí, el tio va fer una sèrie de tuits per seu compte, i doncs ell deia que no culpava els jugadors, que no deia que fossin els jugadors, però que pel vestuari havia passat molta gent, periodistes, fotògrafs, però que l'olor a marihuana era molt evident i que s'havien donat compte tots els que estaven per allà, eh?
També, també he de dir, Arnau, que jo que he viscut a Califòrnia, l'olor de marihuana és bastant habitual. Per què? Aquells que consumiu marihuana ho sabreu. Hi ha un tipus de marihuana que es diu skunk. No sé si, em sembla que ho hem parlat alguna vegada del programa. I un skunk, si no estic equivocat, és una mofeta.
Sí.
I per Califòrnia se'n veuen moltes, que és el que em va passar a mi els primers dies de Santa Bàrbara, que al·lucinava, anava pel carrer i dic, tio, però aquí tots els dies fa olor a matuja pel carrer, o què, com funciona això? I no, no, em van explicar això, no? que estava ple de... Crec que són mofetes, eh? ara ho buscarem.
Sí, 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 és mofeta, segur.
Pues és un tipus sí. de marihuana que fa aquest olor. Per tant, els que hem olorat alguna vegada aquesta planta medicinal, doncs sabem de què va la història. No sigui que s'hagi colat una mofeta al vestidor dels Cavaliers, també.
Pot ser. Classes de marihuana. Després d'aquestes classes de marihuana amb Aitor Fuster...
Espera, no, eh? Que això, que m'escolta ma mare, a veure si no em deixa entrar a casa, eh?
Però s'ha de això ens ha recordat, això sobretot la NBA, que les coses, quan succeeix una cosa, ràpidament es rememora en altres fets, ha recordat una polèmica que va haver-hi fa 2 anys, no era de l'equip de Cleveland, era Kevin Durant. Que no sé si recordeu un vídeo on sortint dels vestuaris del carrer se li cau un pot de marihuana.
Jo no ho recordava, veus?
No sé si...
Ho he vist avui a TMZ.
Kevin Durant era?
Sí, sí.
Sí, 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 era Kevin Durant, doncs que va jugar en les finals i és conegut com el Whitgate, es va conèixer com aquest cas, mm-hmm. i d'això, doncs, que el tio en ple carrer... se li cau un pot de marihuana i doncs va passar bastant... Es va fer bastant ressò d'aquesta imatge i d'aquest problema. S'ha de recordar que Kevin Durant ha tingut ja diversos, eh? Hi ha una foto també famosa d'ell fumant amb pipa d'aigua que surt tot de fum de la seva boca. No sé, la imatge aquesta sí que segur que la recordeu, és del 2014. Uh-huh. És una imatge amb ell amb una cara de fumat espectacular. Que ell havia dit que li havien hackejat el telèfon i tot aquest...
Sense anar més lluny, crec que no fan falta proves quan te'n vas a un estiu a Amsterdam, com és aquest estiu de Kevin Durant, i et tatues la cara de Rick James a la cama. És a dir, crec que no necessita molta explicació el perquè d'aquest tatuatge, no? Estàs enmig d'Amsterdam i et tatues el senyor Rick James aquí, al quadríceps, ben gran. Alguna cosa es va fumar segur abans d'aquest tatuatge.
Més coses,
segur, Arnau. Amsterdam segur. I ara el que us deia, una de les claus que han trobat, sembla que han trobat Cleveland Cavaliers per aturar a Kevin Durant, sembla. Ojo, sembla que...
Doncs Kayfelder.
És Kayfelder, sí. Doncs sembla que tenen un plan secret els Cleveland Cavaliers, que és intentar que el novato, que es veu que és un dels tios més atractius de la NBA, jo no acabo de provar-ho.
Home, no sé. Doncs, desbaixet segur.
A quin sí. gust hi ha als Estats Units, tu?
Doncs
per cert,
diuen
per cert,
que
deixa'm dir com a punt, no sé si tens Arnau, però Chandler Parsons, parlant així dels tios més atractius de la NBA, amb una model de Hollywood prenent el sol a Los Angeles, eh?
I fent rehabilitació fàcil, també, fàcil. Perquè si no... Sí, sí.
Aquest és un fa, aquest se les deu tirar totes, segur. Pues Kayfelder està intentant lligar amb Jasmine Shine, que per qui no sàpiga qui és la nòvia de Kevin Durant. És la nòvia de Kevin Durant i llavors estan intentant, sembla, no està molt clar la cosa, ho han comentat per
diverses
webs, que estan intentant, doncs això, ho ha comentat al mediatakeout.com, o sigui, no sé quina veracitat té aquest medi, aquest mitjà, però bueno.
Per cert.
Que han comentat això, que està intentant descentrar Kevin Durant, doncs, fent això, fent que un novato que és així guaperes lligui amb la seva nòvia i així ell perdi, doncs...
Ojo, la tàctica,
d'aquest nivell. Sí. Jo, si no pots parar la pista, para'l fora.
Opinió personal, em vaig quedar gratament sorprès amb la parella de Shaun Livingston. Això hi ha gustos personals, però...
No la tinc controlada, aquesta.
Si la voleu buscar, no sé el nom, però em vaig quedar gratament sorprès. Ja està, segueix, Arnau.
S'ha de dir que la nòvia de Kevin Durant també està bastant bé, eh? S'ha de dir que...
Sí.
Que tot i el cunyet aquest que porta ella a la barbeta, sembla que li funciona.
Què més?
Sí, és
horrible. Sempre que veig les entrevistes, dic que li haurien de tallar allò perquè és de lo més lleig que he vist.
Estem parlant de la perilla, no?
De Kevin Durant, sí, de la perilla de Kevin Durant, sí, sí. Els pèls aquests que té aquí posats.
O pitjor la barba de Curry.
Bueno, ja, però... No sé, esclar, Kevin Durant cada vegada més llarga i...
És que ho porta
no,
tota la vida.
Veig allà un mel depilat, ja està. No em feu parlar, no em feu parlar.
Fot-li.
Un altre tema que també ha sortit a la palestra, que és el rap que van fer LeBron James i Kevin Durant el 2011 durant el Lockout. S'ha de dir que és una cançó secreta, que no havia sortit a la llum fins...
Bé, no ha sortit, em sembla.
Ha sortit?
Ha sortit 20
segons, crec.
Ojo, que la posa aquí. Sí.
Bé, una mica...
queda clar que és King James, no?
Directe des del mòbil, perquè és que, clar, només han sortit 20 segons via Twitter i l'estudi que la té ha promès que la traurà sencera si aconsegueix 1 milió de retuits. Aquí s'han flipat bastant, perquè en porten 7.000, diria. Diria que eren 7.000. Ara us ho confirmo, eh? Spider Studios, 6.500. I la va treure fa 11 hores, posa que 1 milió de retuits perquè se senti la cançó completa.
Complicat,
això que faig un retuit i ho aconsegueixen, segur. Sí.
Jo no el faré.
S'ha de dir que aquest tema el van gravar el 2011, l'any del Lockout, i va ser aprofitant que Durant va anar a visitar LeBron per entrenar-se junts a Akron. O sigui, estaven allà junts a la ciutat i van dir, vinga, gravem això.
Entrenament.
I és l'estiu, si no estic equivocat, és l'estiu abans de que es vegin les cares a les finals.
Sí, va ser 2012.
Que se'n va parlar molt d'això, no? De
Durant bon
entrenant amb LeBron James.
Del bon rotllo entre les dues màgiques.
Sí, total. Totalment. S'ha de dir que qui ho ha escoltat el tema diuen que primer s'escoltau a Kevin Durant, després LeBron James a la segona part, i és el que deies, 20 segons per Twitter, i veurem si arriba el millor de retuits. Em recorda una miqueta la publicitat aquesta dels Nuggets Wendy's, que havien d'arribar a 18 milions amb el noi aquest, que al final, bueno, allò, més publicitat subliminal no pot haver-hi.
Bueno, és el retuit més retuitejat de la història, ja.
De la història, sí. I s'ha fet de tot, vamos...
I el noi té Nuggets de per vida.
Sí, sembla que sí.
Alguna coseta més, Arnau?
Un parell o tres de cosetes més, mira.
Vinga, va.
Una altra també que té relació amb les finals. Ara acabarem amb dues més que tenen relació amb les finals i una que va per lliure. Aquesta és amb el cas de LeBron James. Si tots recordem, van aparèixer uns insults racistes a la seva porta de la casa seva, o sigui, va aparèixer uns insults bastant greu, no?
La que té a Los Angeles.
A Los Angeles, exacte. I una professora d'Ohio doncs ha volgut contraposar doncs aquests insults.
Sí, recordem que les finals, la prèvia, va estar molt marcada per les declaracions de LeBron James, que arrel d'això deia que ser negre a Estats Units era molt complicat.
Sí, i que molt dient complicat, que era igual si tinguessis si ets milionari o no, que al cap i a la fi doncs que acabes tenint problemes, passi el que passi.
I ara han fet un gest maco, no, Arnau?
Sí, exacte, és la professora aquesta, que si no recordo el nom es diu Jennifer Pennington, doncs que ha volgut... És professora d'anglès i literatura a l'escola pública d'Akron, i això, doncs ha posat cartells, molts cartells, a la proximitat de la casa de LeBron James, que són com héroe, heroi, mentor... líder, bon samarità, o model a seguir, sí, és una altra cosa. I l'han entrevistat i diu que el seu cor es va trencar quan va llegir la paraula nigger escrita a la porta de Los Angeles, i llavors que necessitava fer lo correcte per combatre el mal i l'odi al món. Sí, una miqueta s'ha fumat algunes coses, però està bé.
No, és un bon detall, sens dubte.
És un bon detall. El que passa que molt, molt filosofal, però sí, és un bon detall.
Vinga, va, que l'Aitor té gana.
Acaba d'aquí a sonar el meu
estómac. Sí, que si l'Aitor es posa el micro al codell...
No sabem si s'escoltarà el programa, mare meva.
La penúltima, va. Que té a veure amb Khloe Kardashian, doncs que abans del segon partit va fer un detall molt maco, home. Va fer aquí una sèrie de galatetes amb, diguem-ne, amb la samarreta dels Cavaliers i amb els noms de tots els jugadors.
Sí, com són Love,
James... Sí, si ho podeu mirar al seu Insta, es veu allà la foto i no va sorgir efecte, però bueno,
sí.
Sembla que la relació continua, perquè si no estessin junts, dubto que...
Sí, home, hagués molat, que comences a fer Curry, Durant, galatetes dels Warriors.
Ojo, les galatetes de Halloween, eh?
Sí.
De la festa de Halloween de LeBron James.
Correcte, correcte. Per aquí també anava. M'ha sorprès que molts famosos van amb els Cavaliers en aquestes finals, eh? Rihanna, fan de LeBron, la Kardashian va amb els Cavaliers, Odell Beckham,
bueno, la Kardashian,
l'altre dia, la per exemple, li preguntaven al final del partit, l'estrella dels Giants de futbol americà, que ell també era del rei.
Sí, sí.
LeBron James. L'altre dia, per cert, Neymar i Lewis Hamilton també.
Hi havia una foto dels tres. Es devien fotre una festa, aquests tres.
Per cert, festa amb Draymond Green i
Kevin Durant. Draymond Green, sí, sí. Una festassa, perquè Hamilton, si no estic equivocat, també té pinta d'agradar-li la
nit. Sí, sí, sí.
Odell no fa falta, no? Se l'ha vist en festes de Drake, flirtejant amb alguna de les Kardashian també, si no estic equivocat.
I Neymar.
Només heu de veure les històries de l'Instagram, perquè un dia normal està a les 3 penjant coses de pòquer. O sigui que té una pinta de fiestero. Esperem que no sigui el pròxim Ronaldinho, perquè si no... Bueno, els culers,
interessos del Barça, no, malament.
Els interessos del Barça.
I una més, Bernau?
Sí, l'última és la que ja no té a veure amb aquestes finals, que té com a protagonista Derek Fisher.
L'amic de Matt Barnes. Bé, sí que té una mica a veure, no?, amb les finals.
Bueno, sí, té Matt Barnes,
Derek Fisher... Agafat amb pinces, una mica té a veure.
No, sí, Derek Fisher ha jugat algunes finals de l'NBA,
també. Ja tenim aquí més d'una senyal.
Doncs ha estat acusat de conduir ebri. Bàsicament, ha estat acusat perquè és que ha tingut un accident amb el seu cotxe, en el cotxe ha volcat, però literalment,
sí, sí,
ha volcat totalment. El cotxe surt, si ho veieu, el vídeo està a TMZ, sí, òbviament, TMZ Esport té el vídeo, com no.
Ho té tot, és
i es veu com a una carretera a Califòrnia, doncs el vehicle xoca i volca totalment, perquè és que va amb una velocitat excessiva, i doncs sí que té relació, perquè atenció amb qui anava, amb qui viatjava Derek Fisher, amb Gloria Govan.
La ex de Matt Barnes.
Exacte, la ex nòvia de Matt Barnes, ara nòvia d'Eric Fisher, per la qual van tenir tot aquest follon i tots aquests problemes, aquestes amenaces i cops de puny inclosos, els dos, jo diria ja quasi exjugadors, perquè Matt Barnes està exjugadors,
Doncs, Derek Fisher, que deia que per sort no cap altre cotxe, cap altra persona havia estat involucrada i tothom havia sortit il·lès.
Sí, però ha fet un component, no?
Sí, però ell l'ha tingut, Això sí.
Home.
Per topar el cotxe l'ha tingut.
Normal, no? O què? Ho dius com sorprès?
Normal.
No, que encara podria haver estat pitjor un xoc amb un altre cotxe i que hagués pres mal algú.
Sí, sí, vull dir que l'ha tingut és el més normal.
Sí, sí, evidentment.
Sí, sí.
Tombes el cotxe per cobrer, no? Has tombat el cotxe... Va, segueix.
Bé, nois. No, i això, que ningú dels dos ferits i que, bueno, que sembla que... Ja s'haurien més notícies de com acaba el cas, perquè ja se sap allà als Estats Units. Primer detenen i després ja passen informe de tot el tema policial.
Doncs, ja ho veus, Safareig molt farcit avui i segur que després del tercer partit igual serà una mica més complicat, perquè estava pensant que és l'únic moment en què hi haurà 48 hores de diferència entre partit i partit.
I què és Cleveland?
El què, perdona?
Que és Cleveland i allà és més soft.
Sí, 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 però a més sorprèn això, no? Que hi ha hagut 3 dies de diferència entre el primer i el segon i ara hi ha 2 dies de diferència entre el tercer i el quart. Però bé, cosetes del calendari de l'NBA. En fi, Aitor, Arnau, moltíssimes gràcies i ens tornem a escoltar de cara al tercer post-previ que farem aquí en mode self. Això sí, el quart serà diumenge, en aquest cas a Ona de Sants, i qui sap si hi ha campió o no.
Bé, veurem. Espero que sí, perquè és la meva aposta. Només per això. Em veureu un sopar, no? Aquests vam jugar un sopar, no?
Com això t'ho acabes de jugar ara, no?
Va.
Sí, sí, t'ho acabes d'inventar. Això és invento... Perquè
si
a més jo també vaig apostar un 4-0.
Si no, pela, no? Com diria aquell.
Sí, sí, sí. Jo també vaig apostar un 4-0, així que no, crec que no hi havia aposta.
Molt bé. Doncs gràcies, nois.
Molt bé.
Adéu.
La setmana que ve. Bueno, fins aquests dies.
Vinga, va, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Bé, fins la setmana que ve no, fins al pròxim programa, que serà després del tercer partit, que es disputarà la matinada de dimecres a dijous a partir de les 3 de la matinada. Per tant, nosaltres, entre aquest tercer partit i el quart, que serà la matinada de divendres a dissabte, us portarem un nou post previ aquí a 305. Marxem, que vagi molt bé, adeu-siau. Back where I belong, yeah. I never felt so strong, hey. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high.